Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Luis Enrique ha explicat avui per què el Barça no ha guanyat cap dels dos partits que ha disputat en aquest 2017. Perquè el futbol és així. Bona tarda.
Bona tarda, Joan Batllori, bona tarda a tothom.
Busquem els titulars del dia, Luis Enrique i el club de la mà en l'afera arbitratges.
El tècnic del Barça ha dit que la postura del club i d'ell de no parlar dels àrbitres és intachable. A partir d'aquí diu que Piqué pot fer i dir el que vulgui, però afegeix Luis Enrique que no creu que la postura del central els passi factura.
Tenim Copa del Rei i el Barça tots disponibles per rebre demà l'Atlètic Club.
Sí, a falta que Jasper Cillessen rebi l'alta mèdica, però avui ha tornat a entrenar amb normalitat amb el grup. Lucho no se'n refia de Valverde, el tècnic de l'Atlètic Club parla aquesta tarda.
Avui coneixerem el primer classificat pels quarts de final de la Copa.
Que sortirà del partit que un quart de deu juguen l'Atlètic de Madrid i les Palmes, que recordem, el conjunt canari és el proper rival en Lliga del Barça. A l'anada, triomf còmode de l'Atlético 0-2.
Estalvi a l'Espanyol amb la sortida de Demi Chelis.
Avui s'ha fet oficial la desvinculació de l'argentí, que suposa, atenció, un estalvi econòmic per l'Espanyol de 800.000 euros. El club, atenció, només fitxarà si surt algun jugador més.
Atenció que tindrem Mundial amb 48 equips.
És el projecte d'Infantino, ho has dit bé, 48 equips. El president de la FIFA avui s'ha sortit amb la seva. Avui s'ha votat per unanimitat aquesta opció. El Consell Consultiu ha votat per unanimitat que el Mundial de 2026 sigui de 48 equips. Serà un dibuix d'una primera fase amb 16 grups de 3 equips cadascun. Classificarien per les eliminatòries els dos primers.
Quina bogeria, que durarà 3 mesos al Mundial. Bàsquet, Ricky Rubio signa el millor partit de la temporada.
Sí, a la bona actuació individual del base català, del base del Masnou, ha seguit la victòria de Minnesota 101-92. Ricky ha signat 13 punts, 9 a l'últim quart, 15 assistències, 5 rebots i també 5 pilotes recuperades.
Tenim fitxatge al Barça d'handbol.
Sí, fitxatge per la temporada vinent és el lateral eslové Jure Dolenek, de 28 anys, i que juga al Montpellier. L'acord és per 5 temporades i mira, ja el podrem seguir al proper Mundial, el Mundial d'handbol de França, que arrenca demà dimecres.
I avui tenim en marxa la 8a etapa del Dakar.
Sí, etapa que deixa Bolívia i arriba a l'Argentina, on és les poblacions d'Uyuni i Salta. És un recorregut de 892 quilòmetres amb un especial de gairebé la meitat. 492 en cotxe, Roma surt tercer, Nali Roma, i Gerard Ferrés ho fa quart en motos.
Comentarem l'actualitat de la jornada avui amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guas. Què estem preguntant avui, Albert, a les xarxes?
Mira, en clau Barça i amb una entrada doble en joc pel Barça Atlètic Club de demà, volem saber què us sembla que els jugadors del Barça no anessin ahir a la gala de vés de la FIFA a Zurich. I en clau espanyol també tenim regal, també tenim premi. Ho deixem per una mica més endavant pel proper partit de l'Espanyol a casa, Espanyol-Granada, dissabte 21 de gener. Volem saber què espereu de l'equip blanquiblau de cara a la segona part de la temporada. I ja sabeu que per opinar, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter, @EsportsCope.
Gràcies, Albert. Doncs això ja està en marxa. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. 8 minuts per sobre de les 3 de la tarda. La pilota ja roda EsportsCope.
Este miércoles, desde las 7, la Copa del Rey en COPE. A la vez deportivo, Villarreal Real Sociedad. Córdoba Alcorcón, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao.
1, 2, 3.
¿Se puede pedir más?
Ha empezado el año guapo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego. Somos líderes.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Ja sé que part de la gràcia del futbol està en viure-ho de forma visceral, passional, en posar-te la bufanda i endavant. Però, sobretot, per part dels professionals del circ, si no és molt demanar, estaria bé intentar mantenir certa coherència. Quan des de Madrid es queixen dels àrbitres, són uns ploraners, i quan ho fan des d'aquí, resulta que donen la cara pel club. Quan els jugadors del Madrid no van a una gala, són antiesportius i no saben perdre, I quan no van els d'aquí, se'l justifica argumentant que el més important és preparar bé el proper partit. Quan el títol individual de torn és per Leo Messi és la bomba, però quan el guanya Cristiano és que els criteris no estan clars i les votacions responen a interessos ocults. Ens omplim la boca amb paraules com valors o respect, però a l'hora de la veritat no practiquem sovint amb l'exemple.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
No ens hem avorrit, precisament, a les últimes hores a Can Barça. Han passat, estan passant moltíssimes coses. L'absència dels jugadors del Barça de la gala de Best, que ha deixat el club a nivell d'imatge i a nivell institucional, jo diria que no massa bon lloc. Les queixes per les actuacions arbitrials, encapçalades per Gerard Piqué. Ja ha començat l'any també amb dos mals resultats per l'equip, la derrota de Sant Mamés en Copa i l'empat a Villarreal en partit de Lliga. Per tot això, estàvem avui molt expectants sobre el que havia de dir aquest matí Luis Enrique de tots aquests temes. Estem, per tant, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb l'Helena Condis. Hola, Helena.
Hola, bona tarda, Joan.
Bé, doncs escoltem què ha dit Luis Enrique sobre tots aquests temes polèmics de les últimes hores, sobre aquests pollastres, començant per l'absència dels futbolistes del Barça a la gala d'ahir de Zurich.
El tècnic ha confirmat el que vam explicar ahir aquí a la COPE, que la decisió de plantar la FIFA va ser dels propis jugadors, de Messi, d'Iniesta, de Piqué i de Suárez, que ell no hi va tenir res a veure, però ha deixat clar que tenen el seu total recolzament. Cal recordar que Luis Enrique tampoc va anar l'any passat a la gala de la FIFA a recollir el millor premi al millor entrenador.
En principio, la decisión de cualquier premiado de ir o no a un premio es totalmente individual y depende de ellos. Y yo como entrenador solo puedo que reforzar su decisión. Máxime porque hay una situación deportiva que está por encima de cualquier otra. Son jugadores de fútbol, se deben a su club y hubiera respaldado cualquier decisión. En este caso, respaldo al 100% su decisión y pienso que prevalece lo deportivo por encima de todo y luego que haya más o menos críticas, más o menos jaleo, repito, forma parte del mercado en el que nos movemos.
Home, en aquest tema, si hi ha alguna persona coherent al món és Luis Enrique, que no va a cap gala, tingui premi, no tingui premi, es faci a Zurich o es faci a Barcelona. I és evident també que a Luis Enrique, des d'un punt de vista egoista, li va perfecte també que els futbolistes no vagin i es quedin a entrenar i a descansar a Barcelona. També ha parlat Luis Enrique sobre les queixes de Piqué sobre els àrbitres.
S'ha desmarcat de les dures crítiques de Piqué als estaments arbitrals. Luis Enrique diu que el central ja és grandet per manifestar la seva opinió i no creu que li passi factura ni a Piqué ni a l'equip.
No creo que le pase factura ni a él ni al equipo. Y eso, lo que opine Piqué es su opinión y ahí está, y ya es mayorcito, cada uno ya sabe lo que tiene que decir o lo que debe decir y nada más. Yo estoy encantado con Piqué futbolista, el Piqué profesional, el Gerard Piqué de jugador, que es un jugador para nosotros clave y vital y nada más. Luego cada uno tiene su manera de expresarse y demás. Para vosotros tenéis que estar encantados, tenéis un filón ahí inagotable.
Doncs sí, no està malament el filó en Piqué. Respecte al que vulgui fer i vulgui dir Piqué, Helena, però atenció, perquè després quan li has preguntat tu pel seu paper en aquest aspecte i pel paper de la directiva, ell ha dit que aquesta, segons ell entén, és la bona línia.
Sí, ell diu que és la línia impecable. Li he preguntat per si entén que hi ha molts culers que trobin a faltar que el club o l'entrenador siguin més crítics com Piqué amb les últimes actuacions arbitrals. Luis Enrique ha defensat la seva postura i la del Barça, la del club, de no queixar-se dels àrbitres, de no anar de víctimes. L'ha qualificat d'impecable, tot i que ha reconegut que a vegades costa aguantar-se, que a vegades costa no queixar-se.
Yo creo que es intachable la postura del entrenador del Barça, intachable la postura del club, demostrarse por encima de cualquier decisión puntual que pueda ocurrir en un partido. Es una posición difícil, pero lo fácil es quejarse y llorar y decir esto y esto y no sé qué, y lo difícil es mantenerse en proteger y beneficiar al fútbol, a tus jugadores, a tu equipo, y escuchar, en mi caso no, que no escucho nada, gracias a Dios, pero el run-run y todo esto que intenta minarte. Intachable la postura del club en primer lugar y también la del entrenador.
Doncs atenció. Atenció, lo fácil es llorar, ha dit Luis Enrique, que respecta, repeteixo, el que fa Piqué, però creu que el que s'ha de fer és no parlar dels àrbitres, que és el que fa ell i és el que fa també la junta directiva del Barça. I per acabar, Helena, missatget a Cristiano.
Sí, perquè se li ha preguntat a Luis Enrique per les declaracions de Cristiano Ronaldo ahir a la nit al partidazo. El portuguès va dir que li van donar a ell el de best perquè ell és de best, perquè ell és el millor. El tècnic del Barça ha tirat d'ironia, deixant clar amb un mig somriure que menys mal que ella es priva de veure aquests shows per la televisió.
Que tengo mucha suerte porque no he visto la tele en los últimos... No reáis, la verdad. No he visto la tele en la última semana. Con lo cual me privo de ver algunos shows y espectáculos que me cuentan.
Doncs així acaba la roda de premsa de Luis Enrique. Helena, no te'n vagis, que torno de seguida amb tu amb les novetats esportives i per parlar ja del partit de demà contra l'Atlètic.
Perfecte, fins ara.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Bona tarda. Aviam.
A veure, aquest micro funciona.
Agafem
no
el 5, sí, ara pel 5, sí. Bona tarda,
Vallori. Aquest micro falla, aquest micro l'hem de llançar a les 6. Escombraries, que ja va fallar ahir.
Mira.
Fora. Vinga.
Apa. Avance del minuto Gil.
Escolta, Cristiano Ronaldo, De Best i Florentino Pérez van estar ahir al partidazo de Cope i què van comentar sobre l'absència dels jugadors del Barça a la gala?
No van voler fer sang. El tall o el document més significatiu el va deixar l'altre Ronaldo, Ronaldo Nazario de Lima, sense mullar-se gaire també, però parlant d'una certa manca de respecte cap als fans i als seguidors respecte a l'absència dels jugadors del Barça en aquesta gala a Zurich. Però des del madridisme era una nit de felicitat, una nit de joia, i tant Cristiano Ronaldo com el president Florentino Pérez van entendre, entre cometes, i no van estirar el fil més enllà respecte a l'absència dels quatre jugadors del Barça.
No, yo he dicho simplemente que me gustaría que ellos estuvieran ahí, que la gala sería... todavía más bonita, pero no triste, porque después de ganar un trofeo yo no me puedo quedar triste, estoy más contento que nunca, así que estoy contentísimo también por mis compañeros, estar en mi propio entrenador de Portugal de Real Madrid, Zizou, y así que muy contento.
No, a mí molestarme no, y además ellos han dado sus razones y yo las comprendo. Hombre, que es bueno que vayan, sobre todo pues, al ser equipos españoles, ¿no? Pues la fiesta esta del fútbol, pues si hubieran ido los jugadores del Barcelona, se hubiera escenificado lo que ha sido, ¿no? Que ha ganado el fútbol español de calle, ¿no? Y eso pues ya es una gran satisfacción. Sí. Pero vamos, yo respeto todas las decisiones y ellos tienen sus razones, las han explicado y yo las comprendo. Sí. Eso no quita tampoco mérito a los cuatro jugadores del Barça que estaban en el equipo ideal y que es un reconocimiento para ellos.
Incorporo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Alguna reflexió sobre tot el que has sentit a les últimes hores o aquest matí
sí.
De Luis Enrique?
Sí, ara estava escoltant, per exemple, el que va dir ahir Florentino Pérez al partidazo, dient que és la festa del futbol, la guerra de la FIFA i tal, i tot això. Per mi la festa del futbol és un partit de futbol. Mm. I un partit de futbol, és a dir, jo no canvio per res del món el partit, per exemple, de demà del Barça, de Copa del Rei, eliminar l'Atlètic Club de Bilbao, que mirar per televisió va estar la gala de la FIFA. De manera que la festa del futbol és els partits de futbol, i si els jugadors del Barça i Luis Enrique consideren que ha de predominar l'aspecte esportiu, jo estic d'acord amb ells.
Jo crec que les dues coses són compatibles. A veure què pensa un home que ha estat directiu del Barça, que s'ha mogut per les diferents institucions futbolístiques i que, com Piqué, vol ser president del Barça algun dia. Toni Freixa, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Això de que vull ser president del Barça ja es veurà,
Ja es veurà. Ho has volgut ser i no tens clar que ho vulguis ser el futur, o què?
Bueno, ja es veurà, ja es veurà. Això són coses que ara no toquen i bueno, està bé que Piqué ho vulgui ser perquè la gent del Barça el recolzem tot el que fa.
Sí, que et veus a venir, que la competència amb Piqué serà massa
dura. No, mai seré competència amb Piqué, això seguríssim.
Escolta, s'han equivocat els jugadors del Barça no anant ahir a la gala?
No, jo crec que s'entén perfectament quines són les seves raons. Ho ha entès la FIFA, ho entén la gent que sap com funciona les seves responsabilitats jugant d'aquí 24 hores, ahir era 48, un partit molt important amb una eliminatòria que es va posar certament difícil i, a més, el diumenge el partit de Lliga no va sortir del tot bé. S'entén perfectament. Al final estem parlant de persones, no estem parlant única i exclusivament d'estrelles o d'icones mediàtiques que generen molts ingressos, sinó de persones que senten que pateixen, que viuen situacions, i jo comprenc perfectament que no fos el que més els hi venia de gust et diré com a barcelonista que a mi m'agrada veure'ls allà. M'agrada veure'ls, sobretot perquè, a més, van ser distingits entre l'11 més important, el millor 11 del món, quatre dels nostres, cinc, si sumem Alves, que s'ho va guanyar perquè havia sigut jugador l'any passat, i a mi m'hagués agradat que estiguessin allà. O sigui, no estic parlant de la meva opinió personal, del que a mi m'hagués agradat, però els comprenc perfectament.
La imatge del club queda tocada a nivell internacional?
No crec. No crec. Vaja, sí que fa que parlar, no? Escolta, han faltat aquests. L'Andrés Iniesta va gravar un missatge que es va difondre precisament per demanar aquestes excuses. Però, insisteixo, coincideixo molt amb el Manolo Oliveros. Al final, els jugadors els tenim perquè demostrin el seu rendiment en el terreny de joc, i és allà on sí que no poden fallar. És allà on no es poden esborrar. Però esborrar-se d'un acte com aquest, que és un acte de publicitat, de màrqueting, on s'està distingint un jugador que sembla que el Real Madrid l'any passat ho guanyés tot. Jo vull recordar que el Barça l'any passat va guanyar la Supercopa d'Espanya, la Lliga i la Copa del Rei. Mm. Sembla que no hagi guanyat res, i que la temporada del Real Madrid l'any passat fos brillantíssima.
Sí.
Va ser brillantíssim la consecució de la Copa d'Europa pel fet d'haver-la aconseguit. Després no entrarem en detalls dels rivals i dels partits.
I de Ramos.
I de la tanda de penals i de totes les coses. I de l'Eurocopa millor que no en parlem ja, no? Perquè no em vull ficar ara en qüestions de Portugal. Però, vull dir, els jugadors del Barça, jo trobo normal que no prioritzin el seu rendiment amb el Barça, que està presents en una gala que vol distingir tot això que acabem de comentar, oi?
Virtualment jo crec que hi eren, i a més els seguidors del Barça, estic d'acord amb el Toni, doncs, és a dir, una jugada i un gol, i jugades de si fa el Barça demà, de Leo Messi, d'Iniesta, de Neymar, de Suárez, i tot això farà oblidar naturalment. El que passa que ara mateix estem parlant de lo de la gala perquè va ser ahir, però passat demà parlarem segurament, tant de bo, de les jugades de Leo Messi. La gent està amb els jugadors, eh? Mm. Jo crec, eh?
Sí, però el que passa, Toni, és que jo recordo fa algunes temporades quan el guardó era per Leo Messi, quan el podi el ocupaven futbolistes del Barça, Iniesta, Xavi i Messi, que l'entrenador i els jugadors del Real Madrid no van assistir a alguna d'aquestes gales, i aquí es va criticar molt i es va dir que no eren esportistes, que no sabien perdre, i ara ho fan els del Barça i el justifiquem.
Però el tema és la crítica, perdona, Toni, el tema és la crítica si es fa des de Barcelona. Que es faci la crítica de Barcelona cap a Madrid i Madrid cap a Barcelona és normal i és natural, no? I forma part de
no, jo per exemple, vaig criticar que no necessiten els jugadors del Madrid i critico que ahir no estiguin els jugadors del Barça. Per mi havien d'estar ahir a la gala.
Però per mi el que passava amb aquells protagonistes del Real Madrid en aquells anys és que contínuament feien declaracions fora de to, l'entrenador estava sempre emprenyat...
Sí. Algú pot considerar que les declaracions de Piqué de les últimes hores també, algú pot considerar que estan fora de to?
No, però Piqué ha dit que ja sabem com funciona esto, que jo crec que tots els que estem ara aquí parlant i els que ens estan escoltant també ho saben com funciona.
Jo
no crec que el que hagi dit Piqué sigui res comparable amb el que deia o feia José Mourinho quan era entrenador del Real Madrid.
Posava totes les fulles.
Amb els gestos que feien a les entrades dels aeroports.
Les formes, evidentment, són diferents.
Però al final
t'estàs queixant dels àrbitres.
Per això va replicar després el Guardiola, quan va estar allà a la Champions. Ei, tu, ¿cuál es tu cámara, esta? Pues mira, te digo esto y esto.
És molt diferent. Jo no he sentit cap declaració fora de lloc de Luis Enrique, no he sentit cap declaració
de Luis Enrique,
No, estic comparant amb l'entrenador que era aleshores del Real Madrid, oi? No he sentit cap declaració fora de lloc de cap jugador del Barça. Sí que últimament el focus mediàtic que està centrat en Gerard Piqué, que s'atreveix a dir coses...
Bueno, s'atreveix a tot.
Tal com les pensa, però tampoc està dient cap cosa que sigui mereixador, cap denúncia.
Però mira...
Espero que el comitè de competició no tindrà en cap cas en compte la denúncia que hagi fet el comitè tècnic d'àrbitres, que d'altra banda li demanaria al comitè tècnic d'àrbitres que també faci el mateix quan altres jugadors diuen altres coses.
I que pugi el nivell dels àrbitres, eh? Però mira Toni Joan, si s'atreveix a tot Gerard Piqué, que no només s'atreveix a parlar dels àrbitres i d'aquestes històries, sinó que es va atrevir a parlar del joc del Barça el dia de la desfeta al camp de la Reial Societat. Ho recordeu?
Sí.
I va ser el més crític i el més clar. Doncs jo crec que s'ha d'agrair també aquesta forma de ser de Gerard Piqué.
S'extralimita en alguna cosa, Piqué? Vull dir, perquè ara s'ha convertit en l'abanderat de les protestes pel tema dels àrbitres i sembla que també ahir és qui pren la iniciativa a l'hora de decidir no viatjar a Zuric. Per exemple, en el tema dels àrbitres és ell qui ha de protestar o creus, Toni, que des del club algú, no sé si el president o algú hauria de fer algun pas endavant?
Jo crec que cadascú és fidel a la seva personalitat i al seu temperament. El que ens sobtaria és sentir Andrés Iniesta fent aquestes declaracions. O sigui, que estrany, no? Perquè l'Andrés és un home discret, és un home tranquil, és un home prudent. I el Gerard té un altre tarannà i crec que és igualment atractiu per seguidor del Barça tenir aquestes personalitats, tant l'una com l'altra, perquè cadascú exerceix el seu rol. A banda d'això, home, en quant a la junta directiva, tots coneixem molt bé quin és el seu tarannà i quin és la manera de funcionar, però en definitiva és la junta directiva que la majoria dels socis del Barça va escollir a les últimes eleccions, per bé o per malament. Vull pensar que la junta directiva, si bé no exterioritza massa en declaracions la defensa del club, sí que en despatxos i en repassadissos intenta defensar-ho, perquè realment el Barça necessita que se'l defensi.
I després una altra cosa, són els futbolistes els que han de decidir si van a la gala o no van a la gala, o això en última instància ho ha de decidir el club?
Home, és fora bo que això es planifiqués. Això és l'únic que...
No estava planificat anar.
Per això dic.
Sí.
Per això dic que l'única, diguéssim, crítica que podríem fer és que qualsevol que sigui la raó per anar o no anar, sempre injustificada, s'entén molt millor si això està planificat. O sigui, en el moment en què es coneix el resultat del partit d'anada a Sant Mamés, és un moment òptim per donar a conèixer que possiblement no és la millor idea anar a aquesta gala. Però és clar que el criteri dels jugadors s'ha d'imposar quan és un criteri esportiu per sobre de l'institucional del club. Perquè no oblidem, per damunt de tot som un club de futbol i per damunt de tot el soci del Barça el que vol és aconseguir èxits esportius i el que volem és que dimecres capgirem l'eliminatòria i passem a la següent ronda de la Copa del Rei. No és prioritari assistir a la gala de la FIFA, és prioritari guanyar a l'Atlètic de Bilbao i passar a quarts de final.
Sí, jo crec que la majoria, no sé si es fa una enquesta, no sé si s'han fet enquestes, però la majoria estaria d'acord amb els jugadors, prioritzar el partit de demà i tal. I després una cosa, si després del partit de l'Atlètic Club de Bilbao allà a Sant Mamés, que era dijous, es diu no es va a la gala, en lloc d'estar parlant un dia estaríem parlant 4 dies, o 5. I en lloc de parlar del partit del Villarreal parlaríem de si van o no a la gala i tal, no? A mi em sembla bé que de tant en tant doncs, facin fins i tot aquestes decisions radicals, decisions que potser la podia haver pres no els jugadors, no Piqué i els jugadors, sinó la pròpia junta directiva.
No, però el tema és que la prenen els jugadors i la sensació que dona és que donen més als jugadors que a la directiva.
Però potser els jugadors volen que la junta directiva digui mulla't tu també, mulla't, i has de dir que efectivament doncs que està molt malament, el que vulguis, però que prioritzes també el tema esportiu. Qui ha d'estar al costat? Els jugadors de la directiva o la directiva dels jugadors? Bueno.
Absolutament a la directiva dels jugadors, i és una convivència que, si és entre persones intel·ligents, és molt fàcil i qui surt beneficiat sempre és el club.
Exacte.
I no m'imagino en cap cas un president o un membre de la junta directiva donant una ordre a un jugador contrària al que el jugador vol fer i el jugador obeint-lo.
O sigui, manen els jugadors, estan per sobre els jugadors del club.
Estic dient una cosa molt bèstia, però qui es pensi que el jugador és un empleat de l'empresari, que és el jefe que mana, que és el directiu, no entén com funciona un club de futbol el Futbol Club Barcelona.
Però si els directius estan allà perquè els jugadors guanyen. És a dir, Barcelona segurament no hauria guanyat les eleccions si no es presenta amb les fotografies del trident.
Així és. I si aquesta junta directiva...
Leo Messi li diu, Luis Enrique no ha de ser l'entrenador, ha de ser tal. Ah, sí, doncs mira, ho pensaré i tal.
El dia que Piqué sigui president, que tingui clar que no manarà ell, no? Toni, que manarà els futbolistes.
És que el fet de manar o no manar, el tenir autoritat o no tenir-la, no depèn del càrrec que ostentes, sinó de la teva personalitat i de la teva capacitat de prendre decisions i de que siguin acceptades pel teu lideratge. És que entraríem, aleshores, a valorar si la junta directiva, el perfil, el seu tarannà, exerceix bé aquest lideratge, si té aquesta autoritat, perquè el mateix passa amb els entrenadors. Uns entrenadors tenen més lideratge que altres, els directors esportius...
Més masquerra.
Exactament igual. No és tant el fet de que ostentis un càrrec com el fet de la teva personalitat.
Sí, els entrenadors també deriven molt, molt les responsabilitats als jugadors. Perquè són intel·ligents i diuen, bueno, jo estic en mans d'ells.
Toni, remuntada amb el Barça?
Sí, sense dubte. Es tracta de guanyar el partit i juguem a casa i tenim l'equip bé. El joc de l'altre dia a Villarreal va ser francament bo, en línies generals, i bé, amb tots els respectes a l'Atlètic Club, que és un gran rival i molt difícil, jo crec que el Barça ha de passar a l'eliminatòria.
Toni Freixa, gràcies, una abraçada.
Gràcies, abraçada a vosaltres.
Adéu. Seguim des de la ciutat esportiva. Estàs per aquí, no, Helena?
Aquí estic.
Amb l'última hora esportiva de l'equip, que demà hi ha aquest partit de tornada als vuitens de final de la Copa. Recordem, per si hi ha algun despistat, que el Barça ha de remuntar un 2-1 en contra. A nivell esportiu té a tots disponibles, Luis Enrique.
Sí, perquè ja està recuperat Cillessen de la lesió al soli de la cama esquerra. El porter entrena des d'ahir amb l'equip i s'espera que arribi l'alta demà. Així que Luis Enrique els tindrà a tots disponibles, per tant haurà de descartar 4 jugadors. Jo crec que segurament seran Massip, Aleix Vidal, Mathieu i un migcampista que entri amb les rotacions per l'overbooking que hi ha al centre del camp.
Del rival, del partit, que ha dit el míster?
Que espera un Atlètic Club que els vagi a pressionar a dalt, com a Sant Mamés, encara que Valverde intenti despistar la roda de premsa, que per cert Luis Enrique segueix molt atentament. El tècnic ha mostrat la seva total confiança en el vestidor per remuntar aquesta eliminatòria, per donar la volta al 2-1 a l'anada. Diu que els falta una alegria, una victòria, després d'aquests dos últims resultats injustos. Un Luis Enrique que també ha demanat el recolzament de l'afició perquè el factor camp demà jugui al seu favor i que ha parlat de les claus per passar aquesta eliminatòria davant un Athletic Club que espera molt i molt intens.
Bueno, mejorar nuestro porcentaje de salidas con balón y contrarrestar esa presión alta. No me creo a Valverde, lo he dicho con total respeto hacia su persona, es alguien a quien admiro y considero uno de los mejores entrenadores, pero también sigo todas sus conferencias de prensa cuando juega contra nosotros, preconferencias, y siempre deja la ambigüedad de que igual hacemos otra cosa y tal. Yo al Atleti de Valverde lo he visto siempre presionarnos. Espero que la eliminatoria podamos darle la vuelta rápidamente y tengan que seguir presionándonos, y no me espero un Atleti replegado.
Ja farem demà la Loto Lucho, però no sé si intueixes que hi pot haver novetats a la porteria o que Rakitic pot tornar a l'11.
Jo crec que a la porteria es mantindrà Ter Stegen, perquè crec que Luis Enrique s'escudarà amb que Cillessen surt de lesió per mantenir el porter alemany sota pals. Pel tema Rakitic, després de ser descartat a Villarreal, tornarà a la llista i crec, a més, que tornarà a ser titular. Ahir, de fet, em deien des del club que aposten a que tornarà a l'11 de Luis Enrique, perquè és peça clau per l'equilibri de l'equip, perquè el tècnic confia en ell, i que es quedés fora diumenge és simplement doncs, per rotacions davant de l'overbooking al mig del camp. I a davant, doncs, el trident amb Messi, determinant aquests dos partits de l'any, amb els seus golaços magistrals a falta, Sant Mamés per mantenir viva l'eliminatòria i Villarreal per salvar l'empat. Luis Suárez, a veure si millora, perquè no ha tornat massa fi després de les vacances. I Neymar, que per mi ha estat el millor dels tres de dalt, desequilibrant, vertical, però que se li resisteix al gol des de fa més de 2 mesos i mig.
Sí. Ter Stegen a la porteria, no, Oli, segurament, i sí, Rakitic a l'11.
Sí, és el que diu l'Helena. Sí, si li se'n surt una lesió i tal, i jo crec que mantindrà Ter Stegen. Altra cosa és si passa el Barça i tal, que tant de bo passi, doncs potser tornar al porter de Copa, no?
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, fins ara.
Aquesta és l'última hora del Barça i ara busquem l'última hora del rival, de l'Atlètic Club des de Bilbao, José Ángel Pela. Peña, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Joan, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, allí tenemos todo por la tarde, ¿no? La rueda de prensa de Valverde y el entrenamiento.
Sí, 5:30 estamos convocados en la sala de prensa de Lezama para la comparecencia pública de Ernesto Valverde y a las 6 pues está programado el inicio del último entrenamiento antes de viajar mañana en el día a Barcelona pues para afrontar ese partido, ese clásico, auténtico clásico de la Copa entre el Barça y el Athletic.
Pendientes de las novedades de ese entrenamiento, pero ahora mismo ¿hay alguna incidencia en lo deportivo?
Bueno, la verdad es que Ernesto Valverde no se va a tener que romper mucho la cabeza para confeccionar la convocatoria, porque tiene lo justo, tiene 17 jugadores del primer equipo, completará esa convocatoria con el guardameta del filial, Unai Simón, que va a ser quien supla por el momento la baja de Kepa Arrizabalaga, que tiene por lo menos para un par de meses en el dique seco, a la espera de que se confirme la llegada, el regreso de Remiro cedido al Levante y cuyas gestiones, o las gestiones para lo cual pues están ya a punto de culminar. Hay bajas importantes, las de Iturraspe y las de Raúl García por sanción se unen a los nombres de Marcos, Leque, Akeche, Yeray y el mencionado Kepa, como digo, para dejar un plantel de 17 hombres más el guardameta del filial.
Mañana pormenorizamos, pero el 11 que va a ser parecido al de la ida, ¿o qué?
Sí, yo creo que incluso la variante táctica con la que sorprendió Ernesto Valverde, ese 4-4-2, se podría repetir. Queda la duda de si va a volver a atreverse a jugar con Saborit en la parte izquierda, como interior izquierdo, también en el long camp, o si ahí podría dar entrada a un hombre como Iker Muniain, que también quizás, si no, podría ocupar la baja de Raúl García. Así pues, para no liar a tus oyentes, sí podemos hablar más o menos del mismo equipo, y habrá que ver cómo suple esas ausencias de Iturraspe y Raúl García, que el pasado jueves fueron titulares.
Oye, ¿qué se ha comentado ahí después del partido y de las quejas de los jugadores del Barça sobre el arbitraje, o de Piqué en particular?
Pues la verdad es que en gran medida se ha querido pasar, obviar el tema. Nada más concluir el partido del jueves, se quiso insistir en los méritos propios más que en posibles polémicas arbitrales, pero ha habido otros jugadores, pues como es el caso de Neco Bovea, que han hablado claro y se han referido pues a esa circunstancia como una falta de respeto pues prácticamente a todo el mundo del fútbol.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Mañana hablamos. José Ángel Peña, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Després de les polèmiques arbitrals, arriba la tornada de la Copa i es viurà amb passió a la Cope.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça, Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Dani. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Oli, què et ve de gust?
Espresso, sisplau.
Espresso per l'Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Hola, pequeño, ¿qué tal?
Hola. Muy bien. Hola, grande.
Gran, Emilio.
Un ristretto.
Muy bien. Bonito, sí. Cortito y concentrado, ¿no?
Exacto.
Y també cafè sol pel Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Sí, senyor, com sempre, molt bé, vos.
Molt bé, home, anar fent refredats, però com mig món, no?
Home, ja és el que toca. No poses refredats vostè des d'agost.
Hi ha una epidèmia de grip tremenda. Sí, està caient tothom, eh?
Del mes d'agost del 2014. No.
Aguantem. I ha dit a l'Oli que li semblava bé que els jugadors del Barça s'haguessin quedat a entrenar i a descansar i no anar a Zurich. Emilio, què te parece a ti? ¿Deberían haber ido a la gala o està bé?
A mi me parece una vergüenza. Una auténtica vergüenza.
Que no fueran.
Que no fueran. Mm. O sea, yo solo pienso, si los hubieran premiado, ¿irían? Si fuera un acto de Adidas, ¿irían? Sí. De verdad, en serio. A mí me parece que hay cosas que están muy por encima de los egoísmos y de las personalidades y de los protagonismos. O sea, yo lo que digo es al revés. Imaginaros, solamente imaginaros el impacto que hubiera supuesto los cuatro jugadorazos del Barça aplaudiendo
aplaudiendo la entrega del premio a Cristiano Ronaldo o a quien fuera, al propio Ranieri, a toda esta gente. O sea, estos tíos son un símbolo, son unas estrellas brutales. Es lo único que le interesa al mundo del fútbol, es ese tipo de gente, no los presidentes, ni los directores generales, ni los entrenadores, ni nada. A mí me parece un feo, de verdad, pero me parece un feo a su profesión, me parece un feo al fútbol, me parece un feo a una fiesta que hacen con ellos de protagonistas. No sé, a mí es que me parece que les cuesta muy poco. Tienen un jet privado, entrenan tranquilamente, comen la ciudad deportiva, cogen el avión a las 4, están allí a las 5 y a las 9 están cenando con sus perros y sus niños. De verdad, en serio. Es que a mí me parece, pero lo haga quien lo haga, lo haga quien lo haga, me parece muy triste, me parece muy pobre de espíritu, de verdad.
Sí, lo haga quien lo haga, es lo que comentábamos antes, que cuando lo hicieron los jugadores del Madrid aquí no gustó y ahora es normal que no guste allí.
O el mismo Guardiola, Luis Enrique, el año pasado, que no estuvieron, y solamente estuvo Sampaoli, el pobre.
No, pero Luis Enrique ahí es coherente, porque no va nunca a ninguna.
No va nunca.
Gane,
no va
pierda,
nunca.
No va y
pues. Pero yo entiendo que la gente, yo estoy de acuerdo con lo que dice también Emilio, porque todas las opiniones son respetables, pero la gente en general no cambia la gala de ayer, que no es incompatible, claro, pero no cambia la gala con mañana ver jugadas preciosas y meterle 4 si pueden o 5 en la Athletic Club de Bilbao, no lo cambian, pero bueno. Sí,
però jo no crec, Tomàs, que el resultat del partit de demà estigui en funció de si els jugadors del Barça van a Zurich o no.
Hombre, llavors seria molt fàcil això, no? Ah. Que vull dir, a mi em sembla que hi ha una sèrie de festes del col·lectiu, de la casta, del sector, el que sigui, que tu has d'anar. Aquella imatge de l'Iniesta allà amb aquella mena de xandall, quan li posis una camisa i una corbata al mig, que sembla una censura, prohibit de fer la fiesta. És una sensació cutre. I, evidentment, el faci el que el faci. Vull dir, vostè sap que li tocarà això. I uns anys guanyarà i els altres anys no guanyarà. Escolti, no s'ha de ser molt llest. Bé, si hi ha un que ha sigut campió d'Europa i hi ha un tio que ha sigut campió d'Europa de club i de selecció, escolti, aquest any vostè no li toca guanyar. I ningú li discuteix la seva categoria. Com s'ho diu molt bé el vídeo, escolti, vostè té un jet privat que surt a les 2 de la tarda, a les 4 està Zurich, es fot una siesta, va al premi i a les 12 del vespre està vostè dormint a casa seva. A mi em sembla que és lleig. Vull dir que tot això que és impensable, per exemple, a la NBA.
Però si és que...
Tu veus que diu, escolti, el LeBron James no va perquè el premi li dona el curri. Escolti, és que és de conya, és que és impensable.
Però si és que, además, si lo piensas un momento, la crecida de prestigio y de imagen que representa para Leo Messi estar allí cuando le dan el premio al otro y él lo aplaude y lo felicita, lo que supone en cuanto, si tú estás mirando por tu egoísmo, por tu interés, por tu imagen, por tus contratos, por lo que sea, es que es brutal. Y sin embargo, la pérdida que representa para una parte de la gente, más o menos importante, más o menos numerosa, de que tú no estés allí, porque no te da la gana, como el otro tampoco había estado en el 2012 y tal, es que me parece que no es un problema ya solo de ellos, sino de asesores y de la gente, que, o sea, esta gente cree que no puede, o sea, cree que puede dejar de ir a estos sitios, o sea, no creen, ¿me entiendes? Y el club le deja, y el entrenador le parece estupendo, y, es que no sé.
Claro, es que ese es otro debate, Emilio, que es el tema de la autoridad y quién decide si se va o no se va. En este caso está claro que han decidido los jugadores.
Claro, es que a mí me parece... realmente que mejor futbolista del mundo no esté en la fiesta más grande del fútbol del mundo, me parece espectáculo, vamos.
Ahora está curando la fiebre.
Sí.
Digo, si me estoy enfermo, coño, pues mire, está 40 de fiebre. No, ya no digo una pierna rota, digo un sanguar. Está fiebre, pues tú me das las atras, tres, aquí está. No sé, em sembla que digas, tampoco está acta. La fiesta no era la paz política.
Además, no nos engañemos más. Es que no le ha dado la gana de ir.
No le ha dado la gana,
o sea, no nos inventemos que estamos preparando el partido de Copa del Rey. No nos lo inventemos. O sea, no me ha dado la gana de ir. Y punto. Y a
detrás de todo esto, Emilio Tomàs, Joan, está la calentura después del partido el otro día y el liderazgo de Gerard Piqué.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque antes del partido la intención y la planificación era
Sí, estaba escrito por...
Y eso se cambia después del partido
oficial
de
Villarreal. Del Barça, sí.
Bueno, pues a mí me parece todo tan barato, ¿me entiendes? Que ya estamos hablando, digamos, de una situación y de un tipo de gente, esto lo hemos hablado privadamente con Tomás muchas veces, que es, yo os juro que yo del fútbol este me lo creo todo. O sea, a mí ahora me explican cosas estrepénticas de presidentes, entrenadores y estrellas y me las creo todas. Bueno, es más, coño, a nosotros nos han contado cosas de esta gente que no nos las hemos podido creer y nos las hemos creído porque el tío que nos las ha contado estaba al lado de él o de uno o del otro y lo sabía. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, es que en esto del fútbol
estos protagonistas, todos ellos, tienen en sus cabezas cosas que en las nuestras no entran, que son impensables, que no las puedes ni imaginar.
La sensación general es que anem a pitjor.
Sí, i no sé si per bé o per mal, Tomàs, però manen els futbolistes. Sí, al Barça hi ha molts d'altres llocs, eh?
Sí, no, en tot arreu. Jo veig sortir al Puyol i tu diràs, cony, què més fet al Puyol si està amb aquest liu? Pues suposo que més bravat. Sí. Bueno, perquè era una altra generació, sí, és una altra generació. I la que ve, pues, cony, que és una cosa que no passa pitjor. Dic, cony, quina és l'ocurrència d'aquests tios, aquests i tots, de demà passat? No ho saben ni ells.
Aquí deixem de moment, amics. Seguirem parlant. Oli, Emilio, venga. Tomàs, gràcies als tres.
Adéu.
Us deixarà a Bracafé.
Adéu.
Una abraçada.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
En Hipercor queremos que en 2017 todo te salga bien.
Y para que al menos tus compras te salgan muy bien, te ofrecemos un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en la botella de litro de aceite virgen extra Coosur Origen. Si llevas 3...
Cada botella te saldrá a 3,83 euros.
No se te ocurra olvidarte.
Del 3x2 de Hipercor e hipercor.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Tampoco existe autoridad. Podrien obligar a los jugadores a...
No, esa batalla está perdida. Ahí los jugadores...
No, és molt més senzill, això. És un problema de règim intern.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
A minuts i les 4 de la tarda. Estem en marxa des de les 3 i 5. Ara Esports Cope comença cada dia a les 3 i 5 minuts de la tarda. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda. Atenció, Quique Iglesias. No està per aquí el Quique. Si no està via IP, truquem-lo per telèfon perquè pugui intervenir. El truquem telefònicament perquè ens expliqui, entre d'altres coses, el Quique Iglesias, que avui definitivament s'ha fet oficial la desvinculació de Michelis de l'Espanyol, perquè ens expliqui que això significarà un estalvi també pel conjunt blanquiblau i també perquè ens expliqui què és el que ha dit a la sala de premsa Javi Fuego. Estàs per aquí, no, Quique?
Sí, senyor, els misteris de la tècnica, tota l'estona escoltant i quan em toca es
penja.
En fi, De Michelis, al voltant de les dues del migdia, ha signat a Cornellà la seva desvinculació de l'Espanyol. Després de passar el matí a Sant Adrià, De Michelis no ha decidit encara on anirà. Mm. Són a l'Atlanta United, del Tata Martino, però bé, esperem que es defineixi. Expliquem aquí a Esports Cope que l'Espanyol s'estalvia 800.000 euros amb la fitxa de Michelis, amb el que li deixa de pagar. Això, en canvi, no servirà per poder fitxar al gener, amb allò de les qüestions d'aquest fair play econòmic que s'ha de seguir de socarrel. És a dir, que l'Espanyol ha de traspassar algú, vendre algú, no estalviar-se una fitxa d'algú que marxa amb la carta de llibertat. És a dir, doncs vendre, per exemple, Caicedo, Diop o algun jugador que tingui contracte. Veurem el que passa d'aquí a final de mes.
A nivell esportiu, deixa alguna notícia al matí?
De Víctor Sánchez arribarà, tot i que no ha entrenat amb el grup. Leo Batista, com vam dir ahir, és baixa. El que jo també apunto a que serà baixa serà Diego López, que no està al 100%, el porter, i Felipe Caicedo amb grip només ha estat una estoneta a Sant Adrià abans de marxar cap a casa, a fer una mica de bondat. Álvaro Vázquez podria ser l'alternativa per suplir el Pablo Piatti, que no podrà jugar més tallà.
Ha passat per sala de premsa avui un exvalencianista, Javi Fuego.
3 anys a València, Javi Fuego, jugador important allà, jugador important aquí, que ha parlat, com no, meravelles de València, que ara reconeix estar patint molt.
Bueno, pues un partido especial para mí. He pasado los últimos 3 años de mi carrera allí, un sitio en el que me han tratado muy bien, en el que he disfrutado mucho y para mí son todos buenos recuerdos. Lamento la situación en la que está el club actualmente, un poco con temas deportivos y extradeportivos complicados, pero bueno, nosotros afrontamos el partido con muchas ganas de acabar estos 2 últimos partidos de la primera vuelta de la mejor forma posible y va a ser un partido complicado.
Aquest és doncs, el que ha dit Javi Fuego. Demà l'Espanyol torna a entrenar 10:30 a la Ciutat Esportiva i per preparar el partit de diumenge a Mestalla hi ha molt bon ambient de la gent de l'Espanyol que viatjarà diumenge al matí cap a València per veure el partit.
Magnífic, gràcies, Quique.
Una abraçada forta.
Deu minuts i les 4. Tenim una notícia més que ens deixa el matí de futbol i que és important. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè la FIFA ha aprovat que el Mundial del 2026 tindrà 48 seleccions participants. Com anirà això?
Canvi de competició, canvis que introdueix el nou president Gianni Infantino, ampliació de 32 a 48 seleccions participants que es dividiran en 16 grups de 3 equips cadascun. Es classificaran per setzents de final 2 equips de cada grup. A partir dels setzents es jugarà per sistema d'eliminació. Eliminació a partit únic, passa de jugar-se 64 partits en total a la competició a jugar-se 80, però es mantenen els 32 dies de competició i cada equip jugarà el mateix nombre de partits que abans, un màxim de 7. Són propostes de la FIFA, algunes encara s'han d'aprovar, com que no hi hagi pròrroga fins a les semifinals. Es decidiria directament als penals. I també per evitar els biscotos en les últimes jornades, la proposta és que el cap de sèrie de cada grup jugui el seu partit primer, en primer lloc. La proposta ha estat aprovada per unanimitat avui pel Consell Consultiu de la FIFA. L'11 de maig, en un nou congrés a Bahrein, s'haurà de revisar el sistema de rànquing FIFA per veure quins cupos hi ha per cada confederació. Estan en contra d'aquesta modificació del sistema de competició l'AECA, l'Associació de Clubs Europeus, i també la Lliga de Futbol Professional comandada per Javier Tebas, que impugnarà aquesta modificació als tribunals de competència de Brussel·les i Nió perquè considera competència deslleial.
48 seleccions pel Mundial del 26. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Deixem el futbol, parlem ara d'handbol, un parell de coses. Primer dic que el Barça ha fitxat el lateral eslové del Montpellier, Jure Dolenek, que és internacional, té 28 anys, s'incorpora de cara a la propera temporada i signa fins a la temporada 21-22 i demà comença el campionat del món d'handbol a França. I tenim comunicació amb un dels internacionals espanyols, jugador de l'handbol granollers, l'Adrià Figueres. Adrià, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Bé, imagino que molt il·lusionat, a poc ja d'afrontar el que serà per tu el primer Mundial, no?
Sí, doncs com tu bé dius, no? Amb moltes ganes de començar ja de començar a competir. Durant aquests dies passats hem jugat a Irún al Torneig Internacional d'Espanya i les coses han anat bastant bé, però evidentment quan comença la competició oficial tot canvia una mica i, bueno, com comentava doncs abans, amb moltes ganes i amb molta il·lusió anar a jugar a aquest Mundial.
Vaya any per tu, no? Immillorable, no? MVP de la Lliga, de la temporada passada, arriba a la convocatòria amb la selecció espanyola i ara el Mundial.
Sí, la veritat que si hagués de firmar alguna cosa abans de començar l'any, jo crec que això també no ho hagués firmat. La veritat que ha anat tot molt bé. Amb el club les coses estan anant molt bé. L'any passat vam trobar aquesta Final Four de l'EA, que jo crec que va ser el punt i final, no? d'un any molt bo. Evidentment, això ve desguardat amb els premis individuals que tu comentaves, oportunitat de fer una selecció espanyola i de poder jugar al Mundial.
I t'arriben 29 anys, eh? Això vol dir que t'ho has currat, eh?
Bueno, 28, no em fiquis
28,
un
28, ok. 28 anys, 28.
Sí, home, evidentment, no? Jo sempre que m'ho pregunto m'ho comento i jo crec que això doncs, és el premi, no? del dia a dia, del treball dia a dia, d'esforçar-te des d'aquest petit, des que comences a jugar això. A mi m'ha arribat amb 28 anys i la veritat doncs, que estic encantat de formar part d'aquest grup dels hispanos i a veure si podem treure alguna cosa positiva del Mundial.
Escolta, la selecció que ha fet grans coses els últims anys ve de ser quarta a l'últim Mundial, ve de ser subcampiona d'Europa el 2016, però es va quedar fora dels Jocs Olímpics. Això fa que afronteu amb especial ganes aquesta nova gran cita?
Sí, jo crec que tots els jugadors estem, no, amb molta gana de començar a jugar, de començar a competir. Sí que és cert doncs, que l'últim
l'última cita amb la selecció va ser aquest preolímpic, que la cosa no va anar gaire bé. Això indica una mica doncs, que tots els equips són molt competitius, la diferència entre els 6, 7, 8 equips que poden optar a medalla és molt petita i a partir d'aquí doncs, és molt complicat. No? Sí que és cert doncs, que el grup dels hispanos, com tu bé dius, els últims anys està guanyant no, aquest qualificatiu d'equip que pot optar a medalles i això intentarem. No? L'objectiu jo crec de l'equip és anar partit a partit, competir, però amb l'objectiu final doncs, de poder aconseguir una medalla.
Escolta, la notícia també és que és la primera gran competició amb el Jordi Rivera, el nou seleccionador, al capdavant. Què tal amb ell?
Molt bé, molt bé. La veritat és que portem poc temps amb ell. Ell va començar fa gairebé 3 mesos. Hem tingut l'oportunitat de jugar al fase de classificació de l'Europeu, on vam anar a jugar, vam jugar a Valladolid i vam anar a Finlàndia. La veritat és que són pocs dies d'entrenament per cohesionar a un grup doncs, que està jugant amb TT jugadors a moltes lligues. Però bueno, estem amb molta il·lusió i també ens mostra la seva il·lusió i jo crec que tot just podem fer una bona feina.
Escolta, per aquest fet es pot parlar de campionat de transició per la selecció espanyola o aquí no hi ha transicions que valguin?
No, jo crec que no hi ha transicions no, aquí. Jo crec que l'exigència és màxima, és igual als jugadors que hi siguin, els que estem aquí. Jo crec que l'exigència de tots és competir, començar a competir ja i intentar aconseguir una medalla, no? Evidentment, aquest grup s'ha guanyat no, doncs, la vitola aquesta d'equip que pot optar medalla, perquè així ho han fet els últims anys, i amb aquesta exigència anem al Mundial de França.
Acabo, Adrià. Com tu comentaves, i sempre comentem, en el món de l'handbol hi ha molta igualtat i hi ha moltes seleccions que sí, poden optar a medalla, però si hem de fer una mica el dibuix dels favorits, no sé si situem a França un esglaó per sobre, sobretot pel fet també de jugar a casa, i després imagino que una mica les de sempre, no? Alemanya, Croàcia, Suècia...
Sí, home, com tu bé dius, no? França té el plus aquest de jugar a casa, sempre té alguna coseta més, nosaltres ja ho vam experimentar fa un parell d'anys quan vam organitzar aquí el Mundial d'Espanya. Sí que és cert doncs, que ells estan en aquest aspecte una cosa per sobre, però evidentment hi ha 6-7-8 seleccions, les de sempre, com tu bé deies, no? Dinamarca, Croàcia, Alemanya, nosaltres, Polònia, Suècia... Les distàncies cada cop són més petites entre els equips i evidentment és molt complicat, no? Nosaltres anem amb la il·lusió de poder aconseguir l'objectiu i a veure si pot ser així.
A veure, Adrià Figueres, gràcies per atendre'ns, molta sort i a pel metall.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Bàsquet, Albert, Ricky Rubio signa el millor partit de la temporada.
És així, en aquest cas a l'equació han coincidit tant la bona actuació, com apuntaves, de Ricky, com la victòria de Minnesota. 12è triomf de l'equip de Ricky en 38 partits. Cert és que ha estat davant el segon pitjor equip de la NBA, Dallas, l'equip de Nowitzki, que només ha guanyat 11 partits. Ricky, 13 punts, 9 a l'últim quart, 15 assistències, 5 rebots i 5 pilotes recuperades en 30 minuts de joc. Minnesota 101, de les 92, Ricky després del partit.
Hem tingut molts partits fora de casa i avui hem fet un gran match, crec. Jo intento ser agressiu. Quan l'equip em necessita, intento ser agressiu i aprofitar les oportunitats.
Completem la informació, si voleu seguir, si voleu veure Minnesota aquesta setmana, des d'avui fins diumenge. Matinada de dimecres a dijous, Minnesota-Houston. Matinada de divendres a dissabte, Minnesota-Oklahoma. Matinada de diumenge a dilluns, Dallas-Minnesota.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I actualitzem la situació al Dakar, que tenim avui en marxa la 8a etapa. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjori? Bona tarda. Entre Uyuni i Salta, la primera que ja entra en territorio argentino, 800 kilómetros, pero 420 kilómetros cronometrados. De momento en coches, primero Loeb, segundo Desprez, tercero Peter Hansel, décimo Joan Nani Roma, 9 minutos del líder. En motos, atención, porque los pilotos españoles van primero y segundo, primero Barrera del de Castellón, segundo Pedrero, el piloto de Canet, puesto 16º provisional para Laia Sanz. En la general, en coches, primero Peter Hansel, tercero Nani Roma a 11 minutos de Monsieur Dakar. En motos, Sutherland primero, cuarto Gerard Farrés, noveno Barreda, puesto 25 para Laia Sanz, muy alejada, 2 horas y 25 minutos.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil Superstar.
Bona tarda, Batllori. Com diria el mestre, hem d'acabar amb aquesta farsa. Votacions... No, repasas la lista de las votaciones de DBs y te encuentras cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, Jack Rennie, capitán de Grenada. Obvio a Messi sin que se note. Bale, Ronaldo, Neymar, para disimular. Obvio a Messi, pero que se note. Lewandowski, Polonia. Neuer, Bale, CR7, ¿eh? también está la vertiente ni pa' ti ni pa'l otro. Manu Olarri, seleccionador de Samoa Americana. Alexis Lewandowski y Neymar. Joachim Löw, un crack. Kroos, Özil, Neuer, todos de fuera de Alemania, como se puede comprobar. O Gianpiero Ventura, seleccionador de Italia. Buffon, Neuer, CR7. Calia buta, dos purtes. Ahora, los dos más cracks. Juan Antonio Pizzi, seleccionador de Chile. Alexis Blanco, Blanco, ¿para qué me voy a complicar la vida? O Diego Torres, representante de la prensa española, Messi, Griezmann, Iniesta. Y en cuarta posición, cualquiera que no sea del Madrid, para hacerle la puñeta a Florentino
Pérez. Ramos, Cristiano, Messi, Iniesta.
Iniesta, bueno, va a quedar bé al Camero. Escolta, que Garay apunta a retorn a la alineació del València contra l'Espanyol. És l'última hora que arriba des de la convulsa Mestalla.
Les 4, gràcies.
Adiós.